Fabricació pròpia.
Bona tarda a tothom. Escalfant motors, queden hores per tornar a viure un nou Sant Jordi. Ganes infinites, ho hem de dir. Però abans ja comença a ser una tradició. Ens ho explicava en el Toscano. Aquesta nit torna una nova edició de la Nit de les Roses, en què el grup català Mishima doncs, protagonitza per segon any consecutiu aquesta vetllada poètico-musical amb els escriptors Mireia Calafell, en Jordi Puntí, la Blanca Llum Vidal i el Pol Guaix. Serà una nit molt especial, amb música i lletres, i moltes lletres i molta música. De fet, Calafell i Puntí presentaran les seves obres més recents, com el poemari Si una emergència i la novel·la Confeti de Puntí, que per cert va passar pel Fabricació pròpia fa unes setmanes. Bé, després Blanca Llum Vidal i en Pol Watts recitaran versos inèdits. Els mateixos Mishima explicaven uns dies que els agrada d'alguna manera interactuar amb escriptors i poetes perquè també, diuen, n'aprenen. Ens obliga a espavilar-nos d'una altra manera, diu el líder del grup David Caravent. A banda del concert d'avui coincideix amb el segon aniversari de l'Aigua Clara, que és el disc més recent de la banda catalana. I, de fet, ells van ser els responsables que la música tornés a la Paloma una nit com avui de fa un any, després de 16 anys sense música en directe a la mítica sala del Raval. I avui, ara ho explicava també en Xavi Toscano, aquí al Fabricació anirem fins allà per saber com s'han engegat aquests motors de Sant Jordi. Per tant, benvinguts a la tarda poètico-musical de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ara sí, 3 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda a la sotsdirecció del Fabricació pròpia, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Marta.
Ha sonat bé?
Sí, trobo que sí, però trobo que... O sigui, la Marta Jarque és elèctrica, ella sola, no? Ve el cap de setmana...
Sí. Sí. Vam tenir una arrencada complicada, però després de moltes setmanes s'ha dormit aquesta nit i estic, sí, com hiperventilant.
Quantes hores has dormit avui?
Sí. 8.
Bé.
Però molt bé.
Home...
Bé.
Cap de setmana bé, per això, tot controlat.
Més o menys.
Sí, hem fet una mica
a
de
més,
tot.
A més, el millor és que avui deixem enrere una setmana tràgica.
Sí.
Per tant, saps allò que es diu? Comences un full, quan tens un full i el pots... un full en blanc, sí. Doncs així em plantejo aquesta setmana i molt contenta per demà, que ens esperen coses molt boniques.
Com canten els Mishima, tot és tornar a començar. Doncs mira, és tornar a començar. Per tant, una setmana més que estem amb vosaltres aquí al Fabricació, com també els guions de la Laura Colomines. Què tal?
Hola, molt bé, com estem? Colomines,
veus?
Ja ho he vist, ja ho he vist.
Ho
ja, sentit, ja et va,
no?
Bé dir-me el coro.
Clar,
ja
però després per què li dieu coro? Perquè és Colomines. La producció també en Ferran Capdevila. L'Uri Francisco, ai. Francisco, tu com estàs?
Sí, o sigui, si m'heu d'interpel·lar, preguntes molt senzilles, molt bàsiques. I com estàs? És hipercomplex per mi ara mateix.
pots respondre'm,
sons.
No pots, eh?
però incapaç, eh?
Bueno.
Estic fent un esforç ara mateix.
Però immens.
Sí, sí.
Però tot això ve pel Barça o ve per...
És multifactorial.
És una suma de...
Multifactorial.
Bueno, intenta dormir aquesta nit, eh?
Farem el que podrem, no depèn de mi.
ja ho hi veig, si no. Bueno. Sort que som un equip, la Mercè Mondelo i la Vanessa, que resquilla el món digital, en Ferran Capdevila, també des de la Peixera, seguint el directe, i en José Matosas i la Paula Moreno, al món sonor. Tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Buenos días, España. Buenos días a la madre patria desde Cancún, en México.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Com estan els ànims, eh? Harke, hauràs de fer alguna cosa perquè això està...
No pateixis per res.
Està fotudíssim. Per cert, si no l'heu identificat, és Carlos Bayona, eh? O sigui, el millor tall de la setmana passada.
Des del 1940, sembla, eh? Era una voz de antes.
Un del nodo.
Sí, sí. Que s'ho van endur tot, eh? La Sociedad de la Nieve.
Home, tu diràs.
Molt bé, enhorabona a tot l'equip. Va, d'aquí res repassem, anem a repassar el que farem avui, perquè, com sempre, analitzarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. I després, la Marta Harke avui farà la digestió amb Anna Bofill. Anna Bofill és arquitecta i és pionera en el camp de la electroacústica a la dècada dels 70. Això és així, eh? Francisco?
Sí, sí.
Harke?
I això no t'ho acabes, eh? Perquè ara tu agafes el mòbil i pots fer música electrònica amb plugins i molt fàcil, però aquella època havies de saber de matemàtiques, algoritmes, electrònica...
El nostre camp.
Ah, i música, a part.
Ah, llàstima, això no, sí, això no ho toquem bé.
I arquitectura, perquè en el cas de la Nova Fill...
Per acabar-ho de vestir.
És molt bé. Doncs és que ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Música Electrònica i per això avui la Marta xerrarà una estoneta amb la Nova Fill a 3:15 de la tarda. A més, avui, com dèiem, també traurem el cap, ens fa molta il·lusió, a la Sala Paloma del Raval, per saber la penúltima hora de la Nit de les Roses. Connectarem, de fet, amb la nostra corresponsal, ja li hem dit així, amb ella, la poeta Blanca Llum Vidal, qui també, per cert, actuarà aquesta nit.
Mentre suri la nau, no et facis moure el paisatge, dic foc encès a ballar i tu sents la seva escalfor, que es construeixi la casa, que el nen s'estimi la mare, mentre vola el falcó. Ara el vent mou els arbres i escala foc a coberta mentre floreixen les flors.
I a 3:15 avui volem reflexionar amb en Pau Massip sobre tot el que ha donat de si les eleccions a Euskadi, amb la victòria del PNB, que aguanta l'embat de Bildu i podrà seguir governant malgrat empatar en escons. Veurem què passa. Volem saber la valoració que en fa en Pau Massip i amb ell, de fet, també, com cada dilluns, el que farem és repassar l'agenda de la setmana. A més, també tindrem l'agenda verificat, que avui ens parlaran de com l'economia està marcant el discurs dels polítics davant de les pròximes eleccions catalanes. I a 4:00, cacau musicoliterari.
Està tot bé, que et vagi bé. No tot és negre o blanc, ni és gris a la sang.
Mentre que les llibreries ja estan ultimant tots els detalls per aquest Sant Jordi de demà, avui ens visitarà el Fabricació el músic i escriptor Gerard Quintana, que després de l'èxit assolit amb L'home que va viure dues vegades, per cert, Premi Ramon Llull 2021, ara torna amb La puresa de l'engany. Un llibre sobre la supervivència, els impulsos, la passió i també la mentida, molta mentida. Conversarem amb ell a partir de 4:00. I després, avui tindrem a la Rosa Maria Jané, a l'espai social del programa, que ens parlarà de Migra Studium, una entitat de la societat civil que acompanyarà que acompanya, de fet, estrangers i aporta forces anys en situació irregular. En parlarem amb la Cel Far. Ella és educadora social, és tècnica en migracions i també voluntària de Migra Studium des de fa uns 3 anys. I per acabar...
Ho has sentit?
Després... És clar. Mira, millor... Ens ho hem de prendre així, jo crec.
És una mica el resum.
Sí.
Oi tant.
Sí, no passa res. Ja ho sabeu, què us hem d'explicar? Després d'unes setmanes nefastes del Barça...
Quin horror.
Nefast el Barça del que portem en anys. T'haig de dir que a mi, jo no sé una entesa, però el joc, de fet, ahir ja va haver-hi moments que em va agradar. Francisco, no em miris malament.
En Xavi, en Xavi dic que van jugar perfecte la segona part, van dominar i tot.
Sí, això ho diu el Xavi, eh? Però, bueno, no sé com ho veieu vosaltres, bueno, no sé.
Després en parlarem.
Sí, bueno, parlarem. Sí, al final del programa, ja sabeu, a la tertúlia esportiva, amb qui? Home, amb ells, amb Josep Maria Minguella.
Jo és un tema que no el segueixo.
Búfalo, George.
Escolta, Josep Maria, tu pots vindre el dia que vulguis sense demanar hora. Tu seuràs a la suite.
Doncs ells i amb la Harke i també a Nuri Francisco acabarem la jornada d'avui, però abans també tindrem la bona teca d'en Pau Gascó, que avui ens parlarà de les maduixes.
Bones!
Això m'agrada. Mm. I així, d'aquesta manera, arribarem ben dolços a les 6 de la tarda. Cinc minuts i seran ja 3:15 de la tarda. Ens hi posem i, com cada dia, el que fem és obrir Realitat Paral·lela. Que després de l'embestida blaugrana, ho dèiem, dels últims dies, la Harke assegures haver trobat la notícia que dius revifarà, no?, l'estat d'ànim de tot un país.
Sí, és en només una setmana, Mercè, hem perdut la Champions, la Lliga i el Nolotil, no oblidem, la criptonita dels catalans sota lupa, recordareu, pels seus possibles efectes adversos. Aquesta patacada no la vam veure venir i tampoc ajuda. Catalunya, Catalunya no està en un bon moment i en dilluns com avui només hi ha una cosa que ens pugui fer revifar de les nostres pròpies cendres. Catalans, heu de saber que abans que acabi l'estiu podrem guanyar la competició més important de la temporada, que no és de futbol, que tampoc és de bàsquet, tampoc té a veure amb menjar cargols a la llauna o calçots, que aquest és un dels esports nacionals de Catalunya, és el Gran Prix del Verano. El campo y en la playa hace calor. I és que el Macelles, un poble del Segrià, el Macelles, competirà, Mercè, en aquesta nova temporada del Gran Prix amb el gran Ramon García.
Jo conec gent del
Macelles,
Bona gent al Macelles. Sí, són així.
Però no sé si són bona gent. Corren? Són forts?
Sí, home,
són
sí,
ràpids?
Són forts. Pensa que són d'allà...
Habilitats?
De Lleida.
Exacte.
Habilitats amb tot.
Ho fan tot bé.
Sí, home, sí.
Serà l'únic municipi català entre els 14 que competiran en aquesta Supercopa de Castells Inflables, que s'emetrà un any més per Televisió Espanyola i presentarà, com dèiem, el gran Ramon García. El poble del Mercè, tu ja no et dic res de nou, vull dir, no et ve de nou saber que el Macelles té 6.976 habitants, tots bona gent, que s'enfrontaran a una de les 7 primeres eliminatòries a un rival que encara està per confirmar, que això és una mica com va passar amb el Godó, que fins a última hora tampoc vam saber els quadres qui jugava contra qui. I en cas de vèncer, haurà de ser un dels 4 municipis amb més puntuació per accedir, doncs, a semifinals. Val? Fins ara, només un poble de Lleida havia participat al Gran Prix, que és Cervià de les Garrigues. Va fer-ho l'edició de l'any 1995.
Carai.
He buscat informació...
del poble.
No del poble, sinó del moment en què Ramon García presentava Cervià de les Garrigues, perquè
m'hi
jugo... Clar,
sí. Ja ho veig a venir.
No devia ser un nom... Bé, no és un nom difícil de dir pels que no són catalans, però no he trobat cap document. Per tant, jo confio en la informació del diari Segre,
però
us he de dir... No, que efectivament Cervià de les Garrigues va participar al Gran Prix, però jo no he trobat documentació, val?
Si absolutament res que certifiqui si va anar bé, malament, fatal...
No he pogut ni tan sols contrastar la informació, que ho sapigueu. Bé, el poble està ja escalfant motors, perquè d'aquí poc més d'un mes, Mercè, de fet, el 21 de maig, 3 autocars amb uns 180 habitants, aquí hauríem de trucar.
M'agrada molt això.
Tots del Macelles, doncs, es desplaçaran fins a Madrid per gravar els episodis que s'emetran entre els mesos de juliol i d'agost. El campo y en la playa hace calor y la gente se pasea en vallador. El sol aprieta, por fin llega el verano. I és que d'aquesta nova temporada del Gran Prix en sabem ben poca cosa. De fet, només s'han anunciat els municipis que hi participaran. Recordem que l'any passat aquest concurs va tornar a emetre's i va arrasar amb audiències.
És que és d'esperar.
Divertidíssim.
Home, estem tot l'any esperant que arribi aquest moment.
I és el programa de l'abuelo i del niño.
Oi tant. Oi tant. Ajunta generacions. Una de les novetats del retorn d'aquest Gran Prix va ser la baixa de la violent imprevisible vaquilla, que seria el Joao Cancelo del Gran Prix, que els de Televisió Espanyola van decidir vendre's al mercat d'hivern en compliment de la llei de respecte animal.
Bé.
Potser el Barça també hauria de fer un cop de cap. Sense la vaquilla, el fitxatge estrella del Grand Prix, perquè aquesta gent, hi ha una baixa, doncs ja fitxen algú. Ah. Clar, algú va haver d'entrar per cobrir aquesta baixa important de la vaquilla, i en aquest cas va ser un dinosaure. Ai.
Sentar-ho.
Què?
¿Y este ruido? ¿Qué es este ruido? Oís algo, ¿no? Como que tiembla un poco todo, ¿no?
Está en tu cabeza, Ramonchu.
Cristina.
Cristina.
Yo no sé, Ramón.
¿Quién es?
A no ser que sea este botón rojo que pone no tocar.
¡No fastidia! ¡Ay!
¡Pero!
¿Qué es eso?
El Gran Prix no ha perdut, ha sabut mantenir aquest toc com ranci dels 90.
Jarque, perdona, Coro, tu, Gran Prix?
Sí, o sigui... a mi em quedava molt lluny fins que fa 2 anys sí. Van fer el Gran Prix del Berguedà i jo hi vaig participar, de fet vaig competir.
Per favor, o sigui, hi ha un Gran Prix al Berguedà.
Ara ja no, va ser durant un estiu, va funcionar molt bé, però malauradament no s'ha repetit.
I qui va guanyar?
Sí que va funcionar bé.
Jo no, no me'n recordo, però jo no.
I escolta, i quines proves vas? A quines proves vas
participar? Eren inflables, hi havia un munt de pujades, de baixades... però no estic fet.
Hi havia el dinosaure i era, també? O?
No, per sort, no. Devia semblar jo el dinosaure, perquè t'asseguro, allò de fàcil no en tenia res.
Alguna ovella fent el paper de la vaquilla?
Tant de bo, però no, tampoc, tampoc.
Vaja. Tampoc. No, com dèiem, ara escoltàveu Ramon García i aquests efectes de so que mantenen aquesta essència com dels 90.
Està molt ben mal fet.
Exacte. També us he de dir que el so fa molta més por que la... És a dir, clar, això que presenta... Bueno, tu et pots imaginar, ostres, ara aquí vindrà un dinosaure com del George Lucas,
i què era?
I és un tio disfressat amb un inflable de dinosaure. És a dir, com diu l'Uri, està molt bé mal fet. Recordem, aquest dinosaure es veu que va... Jo, la veritat... No vaig veure l'edició de l'any passat,
sí.
Però aquest any la veuré, perquè, com dèiem, és l'esperança de Catalunya.
Home, el Macellers, a tope.
Home, però és que aquest dinosaure va fent com de copresentador juntament amb Ramon García.
Sí, és el
tant,
que anava a preguntar, quina
rodó,
funció té aquest dinosaure.
O sigui, es va apareixent.
Ell fa les proves, també. Saps com el que indica com són les proves?
No. És una bona pregunta. Va apareixent esporàdicament al llarg del programa i sí. El paper que fa... no ho sé.
Jo crec recordar que era com... mig substitució de la vaquilla, mig incordià, per allà al mig, i crec que el portava més una mena de domador, que és en Wilbur, que és un acròbata.
Wilbur?
Sí, és que jo això vaig estar...
Però sí, es confirma. Wilbur? Sí, el José Matos es diu que també l'ha vist, sí.
Veus? I llavors, bueno, és aquest megacombo d'un acròbata i un home de vestit de dinosaure que van apareixent esporàdicament.
És perfecte, és tot el que necessites.
Què més vols?
És dantesc, perfecte, el que volem. Recordem, si us sembla alguna de les proves estrella d'aquest concurs, començant per una que es deia l'Aqueducto, que es jugava a la plaça de Toros i els participants havien de construir castells amb l'impediment de la vaquilla que en qualsevol moment els hi podia tombar la construcció.
Perdona, hi havia una prova que per mi era la millor, que estaven, o sigui, a l'equip o el poble contrincant, que estaven estirats al terra com si fossin formigues mirant cap a dalt, i no us en recordeu que tenien que fer com els peus i havien de passar per sobre.
Oh, boníssima! No recordo aquesta.
No recordeu que estava tot mullat? Que era com un tobogant, diguéssim, horitzontal.
Aquesta la veu fer, Coro?
No, aquesta no, però que hi havia sabó, potser, patinava.
Sí, home, sí.
Doncs sí, una cosa semblant.
És que jo crec que l'enfermeria, diguéssim, de Grand Prix...
Sí, a tope. Més feina que el Tibidabo. Bé, si us sembla, escoltem alguna de les cançons, perquè recordareu que eren molt millor les proves, eren molt millor les cançons i les coreografies que presentaven aquestes proves que a vegades les pròpies proves. Escoltem, si us sembla, la cançó per presentar aquesta que es deia L'Aqueducto. Escolteu, els romans de fons. Mira, la meva prova preferida eren les bitlles, los bolos, que recordareu que era el meu somni, disfressar-me de bitlla i que algú amb una bola gegant com de Nivea de platja...
Tu, Jarque, no vagis donant idees aquí, perquè...
Mira, no dono idees, però sí que podem escoltar la cançó de les bitlles, mira. Con esta bola gigante. El concursant anava amb els ulls tapats
sí.
I després hi havia el padrí o la padrina del poble que li anava indicant ara a la dreta, ara a l'esquerra. esquerra perquè agafés la bola i l'havia de llançar contra les bitlles. Mm-hmm. Més o menys, més o menys. Els amics de Dalmacelles, per cert, han de començar a pensar quin padrí o padrina, ara que en parlaven, portaran al programa. Jo hi veig, per exemple, el Francesc Canosa o l'Anna Ponsoda, ferms representants de la Segarra, o fins i tot tu, Mercè.
Home, però no la Segarra... Bueno, el Macelles, espera't ara, no sé quina comarca és el Macelles, el... però...
Bueno, però que em refereixo que són de la banda... Són de Lleida.
Sí.
Allà mateix.
El Segrià, el Segrià. Recordem, un dels padrins estrella del Gran Prix de l'any 1999, perquè aquests eren com gent que donava suport als pobles que representaven, i anava gent famosa, i entre aquests, per mi, el millor, va ser el Chiquito de la Calzada.
Home.
2804!
No, no puede ser, no puede ser!
No,
2800! No, 2900! 2800, no! 2800! Vamos a coger vuelo!
2872!
No, 2800!
Era la prova de la patata caliente,
la patata
que també
caliente.
Recordareu que era un globus que s'anava inflant a mesura que eren els dos padrins que s'enfrontaven i demanaven una pregunta numèrica, normalment, i el concursant havia d'encepegar el número exacte i quan l'encepegava passava la patata calenta a l'altre concursant.
Que hi havia l'Anna García Obregón també per allà al mig, també com a presentadora. Sí. És veritat,
sí. O era el que apostamos, això?
No.
Gran Prix, Ana García Obregón.
Ai, ara m'has enganxat.
A mi em sembla... Amb el Ramon García, sí, també, aquí apostamos?
Que ja apostamos.
Jo la patata calenta la veig amb l'Ana García Obregón, no sé, per allà al darrere.
Potser, va fer de padrina en alguna edició. Sí. Tornem, si us sembla, al Macelles, perquè també hi tenen persones il·lustres, com per exemple el Xavier Baró, cantant, la física Teresa Rodrigo Anoro, el poeta Amat Baró, aquest va néixer l'any 1982, o per exemple el Josep Capell, que és un il·lustre compositor de sardanes. I és que això també fa molta festa i alguna d'aquestes persones il·lustres doncs potser tindria bé de fer de padrí o de padrina del seu poble. Coses a visitar, Mercè, al Macelles per anar escalfant motor. Saps allò de dir, mira, tinc un cap de setmana.
Va, anem cap al Macelles.
Que estaré per allà.
El Segrià, sí.
L'església parroquial dedicada a la Mare de Déu de la Mercè. I a data de finals del segle XVIII, també un mural, Mercè, allò que d'art urbà, dels Aristogatos.
Com?
Que és un dels murals preferits del Segrià. I també un poble amb molts parcs, com per exemple el Parc de l'Aigua, de 2.000 metres quadrats, dels arquitectes Daniel Navàs i Neu Soler, que van dissenyar aquest parc per la relaxació i les escultures de ferro, que és una cosa que també té bastanta tirada. Un altre parc que destaca el Macelles és el Parc Europa, inaugurat el 2013, amb un llac de 60 metres d'ample, que és un dels racons més màgics del municipi i que jo crec que hauria de ser el punt on anéssim a celebrar la victòria del Gran Prix del seu poble. Per tant, dels castells de fum de la Champions, Mercè, que hem anat construint les darreres setmanes, els castells infables del Gran Prix, que esperem guanyar, qui no es consola és perquè no vol.
Doncs ja fas bé de dir-ho, perquè el que sí que farem és connectar amb el Macelles, perquè de ben segur que s'estan entrenant ja per anar al Gran Prix.
I el 21, ara ho dèiem, que ja començaran a fletar autobusos cap a Madrid per començar a concursar en aquestes edicions del Gran Prix. Segur que tenen moltes coses a punt.
Però, si tu què hi guanyes? És que a mi em costa molt d'entendre. Jo com a espectador ho disfruto, però com a poble tu què hi guanyes?
Passar-t'ho bé, no? Honor.
Segur?
Sí, home, sí.
Visibilitat.
Sí, home, sí.
No, perquè abans previ al...
No hi ha calés,
El concurs, diguéssim que tu mostres un mostruari del que hi ha al poble.
Coses una mica el turisme, clar, perquè explicaven el poble, no? Jo vull recordar que sí.
L'alcalde, de fet, ha fet declaracions al diari Segre dient que està molt content perquè això, doncs, repuntarà el turisme de...
Home, cap al Macelles.
Segur. Hombre.
No, segur.
Mira, nosaltres no anirem cap al Macelles, sinó que tirarem cap a publicitat, perquè a la tornada, us ho dèiem, avui ja estem escalfant els motors per aquest Sant Jordi, i, de fet, aquesta nit La Paloma per segona edició arriba aquesta nit de les Roses, i entre els Mishima hi serà Jordi Puntí, però és que també hi serà ella, Blanca Llum Vidal, i d'aquí res, connectem amb ella per saber aquesta penúltima hora.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Aló.
Presidente.
Aló.
Aló, presidente.
Sí.
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 Sí, no m'entén. Presidente.
There is a lot of noise. Just hold on.
Està parlant en anglès, que toma.
Hablar en español o en inglés.
No ens acabem d'entendre, eh? Presidente.
Sí.
Sí. Ara, ara. Ara. Que eres del Barça?
Sí.
Veiem que això va fluid, eh? Sí? President?
Le président.
Però ja ens ha penjat. Ah,
cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
I ens situem al punt de les 3. Ara ho dèiem, ara fa un any, la mítica sala del Raval La Paloma de Barcelona tornava a oferir un espectacle de música en directe després de 16 anys sense cap concert. El grup escollit va ser ells, Mishima, i l'espectacle La nit de les Roses, un show marcat en la Diada de Sant Jordi que barrejava música, també literatura, cultura i moltes roses. Bé, aquest vespre el grup barceloní torna a La Paloma per celebrar aquesta segona edició de la Nit de les Roses, acompanyats de quatre primeres espases de la literatura catalana. Són Mireia Calafell, en Pol Guasch, en Jordi Puntí i la poeta Blanca Llum Vidal, a qui podem saludar en aquests moments. Què tal, Blanca? Com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, molt bé.
Blanca, explica'ns una mica com van els darrers detalls de darrera hora, no? No sé si a aquesta hora heu pogut fer, o esteu fent, no?, algun assaig pel que pugui passar aquesta nit, en aquesta Nit de les Roses.
Mira, és divertidíssim perquè ara d'aquí una estona comencem a fer les proves de so, eh? Però aquest matí migdia, ens hem començat a escriure molt a un grup de WhatsApp que tenim entre tots i totes.
Sí.
Doncs el que ens enviàvem eren gifs compulsivament. És a dir, que músics i escriptors ens comuniquéssim així m'ha semblat molt meravellós.
Home.
Era com ja descansar-ho.
Tu diràs.
Molt divertit.
Escolta, ara que ho dius amb aquest grup de WhatsApp, Blanca, com s'ha organitzat l'espectacle? Perquè, clar, és que ho hem dit a l'inici, vull dir, és un espectacle que és digne de veure aquesta segona Nit de les Roses.
Bueno, doncs això és el segon any que Mishima fa això, que em sembla meravellós. Això és una idea seva, és un concert d'ells, i llavors, com que és just el dia abans de Sant Jordi, doncs conviden a quatre escriptors i escriptores. Vull dir, es va fer l'any passat i enguany el mateix.
Uh-huh.
I això, al principi, cada un de nosaltres recita amb un dels músics d'ells i després el concert segueix el concert de Mishima.
Escolta,
perdó.
No, no, tranquil·la, Blanca. Quin recitaràs tu, Blanca? Perquè, a veure, pels nostres oients heu de saber que Blanca Llum Vidal va estar amb nosaltres fa dues temporades, si no m'equivoco. Blanca, no sé si te'n recordaràs, però jo vaig recomanar el meu llibre de Sant Jordi i reconfirmo i en reivindico aquesta, La princesa sou vos, de Blanca Llum Vidal. Quin recitaràs aquesta nit, Blanca?
Doncs, mira,
què?
Diré una carta de la princesa.
No!
Molt de temps que no ho faig i em ve molt de gust, sí. Sí, sí, llegiré una carta d'aquest llibre perquè havíem fet bastantes coses amb música, amb la Sara Fontan, amb l'Eddie Pou, la Sara Fontan.
Sí.
Ara feia temps que no, llavors recupero una carta i després dos poemes inèdits, diguéssim, bastant formals des d'un punt de vista mètric, que
sí.
Ara és molt diferent que la princesa, que és prosa.
Escolta, i Blanca, com et sents tu, no?, amb aquestes lectures musicalitzades en directe?
Jo em sento molt a gust en general, fent coses amb músics, és a dir, evidentment depèn, a vegades connectes i a vegades no, i en vez d'estar sent meravellós, no?, però d'entrada, és a dir, combinar el recitat amb la música, fer aquest experiment, a mi és una cosa que sempre m'ha agradat, perquè la visc d'una manera molt, molt física i en definitiva també molt sonora, la poesia, no?, i per tant, és com que és el lloc gairebé natural, no?, de diàleg per mi amb la música.
Doncs una experiència gairebé màgica que jo diria que ja estan les entrades totalment exaurides, Blanca, o encara queden entrades per anar a la Paloma aquesta nit?
Diria que Mishima va dir que s'havien exaurit.
Que ja estan exaurides. Sí, sí. Bé, haurem d'esperar ja la nit de l'any vinent, d'aquesta nit de les roses. Per cert, últim llibre de Blanca Llum Vidal, No cometràs adulteri, un assaig que publiques en Fragmenta. Trobarem signants, si no m'equivoco, demà, no, Blanca?
Sí, demà a la parada... Ostres, ara fa tard.
Mira, te la dic jo, a la parada, al Passeig de Gràcia entre Aragó i València.
Ah, moltes gràcies, veus, quin caos.
Va. Mira, Blanca, de 7 a 9 del vespre.
Val, perfecte. No, de 7 a 8.
De 7 a 9.
I de 8 a 9 a la llibreria Crisi. No, això sí.
Veus?
Això sí.
Bueno. Bueno, el que tenim clar és que aquesta nit no ens podem perdre, aquesta nit de les roses. Per cert, què anava a dir més? Sí. Clar, nosaltres aquests dies estem demanant als escriptors, Blanca, que passen pel Fabricació, que ens recomanin un llibre, a part del teu, per regalar aquest Sant Jordi. Tu el tindries clar o no?
Jo claríssim.
A veure, sí, quin és?
Molt clar.
Ens el pots dir o no?
I tant, recomano amb molta passió, amb molt d'amor i amb molta convicció, ocàs i fascinació de l'Eva Baltasar.
Home, doncs mira, prenem nota. Blanca, els nervis els portes bé o no? Estàs nerviosa per aquesta nit?
Mira, la veritat és que no, perquè saps què passa? És que, mira, amb els músics de Mishima ens hem conegut ara, però, ostres, és que amb en Jordi potser no ens coneixem tant, però sempre doncs, hem tingut molt bona relació, i amb en Pol i la Mireia som molt amics, llavors és com, bueno, és com una mica estar a casa, ben acompanyat.
Doncs de quina manera començar aquest Sant Jordi 2024, que amb aquest espectacle, avui a la Paloma. Blanca, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies per aquesta penúltima hora.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bon Sant Jordi, una abraçada.
Merci, igualment, una abraçada. Que no sé quan trucarà
la porta. 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Ostres, jo no sé si coneixies La princesa sou vos, Coro?
No, i moltes ganes de poder-la llegir. Molt bé, molt bé.
Doncs els afortunats que puguin anar aquesta nit a la Paloma, ens ha explicat la Blanca Llum Vidal que la podreu escoltar en directe recitant amb aquest poema musicalitzat part o una de les cartes d'aquest llibre. Fem una cosa, dèiem, 3 minuts que passen de les 3, ens portes a... Fem un viatge en el temps?
Vinga, som-hi. Avui ens n'anem al 1987. Cada dia ho feu més bé, això.
Cada dia ho fem pitjor.
Molt bé, molt bé.
Jo crec que cada dia ho fem pitjor, ja ho pots dir, Coro?
Us sembla si anem a Puigcerdà?
Em sembla, em sembla.
Je revois la ville en fête. El diari de Barcelona del dia 22 d'abril de 1987 anunciava que la ciutat de Puigcerdà s'estava escagatxant.
Com?
Sí. La cosa està, primer de tot, demanar perdó als nostres oients que, si estan dinant, doncs això, baixin la ràdio, si ho necessiten, eh? El que diu el diari és que l'alcalde de Puigcerdà, Joan Llombart, ha començat un seguit d'accions per descobrir la responsabilitat sobre la deficient cloració de l'aigua, que sembla que ha provocat més de 100 malalts de gastroenteritis. En aquell moment, la ciutat de Puigcerdà tenia 6.067 habitants.
Perdoneu, però això el dia abans de Sant Jordi...
Espera, ja li donarem la volta, no pateixis, Mercè, no pateixis. Era el dia abans de Sant Jordi, és fort, eh? Sí, la cosa està en què això, en aquell moment, la ciutat tenia, el poble, tenia 6.067 habitants, per tant, un 1,65% de la població tenia mal de panxa intens, diguem-ne. Tu, que es cagaven vius. Ai. Perquè en aquests casos no avisa, eh?
No, això no.
No avisa.
Això va com va.
I quan avisa és tard.
Exactament.
No hi ha res a fer.
Exactament. I sí que és veritat que un 1,65% de la població pot semblar poc, oi?
Sí.
Però clar, aquests són els que ho devien comunicar, els que van anar de cara, no? Perquè aquestes coses no són fàcils de dir. Llavors, quants més n'hi devia haver, eh, de malalts?
Els que no van anar de cara.
Els silenciosos, no? Els que no diuen, bueno, els que diuen, jo ho passo, no?
La majoria silenciosa.
Exacte.
Exacte. Així que aquesta data és una mica com les de la Guàrdia Urbana, calculant el nombre de manifestants, no? Que sempre acaba sent una mica menys del nombre de persones que
un
hi ha
realment. Un ball de xifres, totalment.
Exacte. Així que, res, jo calculo que un 25% de Puigcerdà s'escagarrinava, us sembla bé?
Noi.
El diari explica. Llombart va convocar ahir una reunió urgent als responsables de l'empresa que s'ocupa del subministrament de l'aigua, el titular de sanitat a la població i membres de l'Ajuntament. Tenint en compte això, a mi m'agradaria imaginar una reunió com la que feien els romans als lavabos comunitaris, un vàter al costat de l'altre, tothom assegut amb el cul en l'aire i fent les seves necessitats sense haver de deixar la reunió mitges, perquè, clar, si no, com ho fan, no?, per solucionar-ho.
No sé, Harky, això tu crec que no ho veus gaire.
Això havia de ser preciós.
A mi em fa posar molt nerviosa quan entres a l'habitació d'un hotel i hi ha aquells banys al mig de... saps? Oberts, que tu des de llit pots veure, doncs... No us heu trobat, què feu tan bocabadats? No us heu trobat mai?
Que... Però tu què dius? En una habitació d'un hotel.
En aquesta trobes... experiència de fer de menester compartida, saps? Vull dir, oberta, de seure a la banqueta, diguéssim, i no estar sola, sinó que hi hagi, com a mínim, la possibilitat de que algú et vegi, també.
Sí,
em fa molt nerviosa només veure-ho.
Jo no m'hi he trobat mai, però entenc que tampoc estaria còmode.
Perquè n'hi ha, d'hotels moderns. Amb habitacions modernes.
O sigui, vols dir que la paret del lavabo...
No hi ha paret, és un loft.
O no hi ha paret o hi ha un vidre que ho talla.
Però s'ha compartit amb la persona amb qui estiguis, eh?
Jo he anat de gira amb companys i m'he trobat amb parets de vidre, eh?
Clar, és el que diu la Harke. Clar,
a qui anem? Hi ha confiança, però...
No hi ha aquest nivell de confiança. No, home, no, em vas a parar. Per res.
I l'article continua. Emporté
par la foule.
Es van trobar millor, no, aquesta gent?
Segons l'alcalde de Puigcerdà, que encara no tenia aleshores cap informe oficial perquè les dades que hi havia eren contradictòries, explicava que, no obstant això, s'havia pogut saber que els dipòsits de l'empresa subministradora potser no estaven en bones condicions. Llombart, l'alcalde, afirmava que aquesta era la primera vegada que passava un fet d'aquestes dimensions. Això... Déu volia dir que aquells que no patien del mal estaven igualment cagats de por. Així que al capdavall, compteu que mig Puigcerdà anava de ventre sense parar. Deia l'alcalde, el problema habitual que teníem a Puigcerdà era el del subministrament de l'aigua. Home, doncs, senyor alcalde, té tela que quan aquesta arribi ho faci en forma de cagarrines col·lectives. Però és que el problema, aquell dia mateix, no s'acabava a Puigcerdà, que ja, és el més fort.
Carai.
Atenció, atenció.
Mere. Pensava que era la Harke cantant.
Ah, sí? Com l'he dit, Piaf?
Tenia el to de la Harke, no?
Le président. He dit Piaf.
Sí,
m'agradaria tant ser francesa.
És que em fas cara, fins i
però
tot, eh?
Sí? Cara francesa.
Però parlar com de croissant. Parlar francès fluid.
Tu
no
però tu parles francès.
Sí, però amb més cara que... Ah. O sigui... Tu, si tu vols, els francesos t'entenen, eh? Parlant català amb marcant les erres.
T'entenen, però sí. No volen fer no veure que t'entenen.
Però t'entenen,
sí,
m'entens?
Sí, sí, sí. Sí. Però tu vols ser francesa o dominar millor el francès? Són coses diferents, eh?
Ah, i a mi, jo sempre dic, a mi els francesos, a mi em cauen bé. Vull dir, el fet de que no et vulguin entendre i que defensin sí. la seva llengua a favor... I després poder... Tu imagina't que vas a un karaoke i pots cantar com l'Edith Piaf, qualsevol cançó en francès.
Tu pots fer-ho.
No, no, això és fantàstic. Sí. Sí, preciós, la llengua.
Escolta, com va acabar tot plegat?
No, no,
ens hem
no és que no
acabés.
És que la cosa està en que tots aquests malalts no eren els únics que a Catalunya patien de mal de ventre. Perquè, per altra banda, els serveis territorials de la Sanitat de la Generalitat a Tarragona van investigar la causa de la intoxicació lleu que unes 80 persones van patir a Reus aquell mateix cap de setmana per haver consumit unes mones de Pasqua.
Ai, és que esclar. No t'hi vulguis trobar, això, eh?
És que si l'ou està una mica allò...
Oi? Bueno, jo ja sabia que, aquesta, que les mones, sobretot aquelles que són de mantega, no poden fer bé. I si no és així...
Bones.
I si no és així, que els hi demanin els 80 veïns més de Sant Feliu de Codines que aquells mateixos dies es van intoxicar també per les mones de Pasqua.
Però tot al mateix temps?
Tots al mateix temps.
I va haver una explicació final o no?
No, això sí que no resol, no resol. A mi perquè...
Tu imagina't, quina pandèmia.
Clar,
total,
i per mones de Pasqua.
Ho vas veient a venir, eh?
A mi perquè no m'agraden. No sé si a vosaltres...
Les mones de Pasqua, les de mantega.
Les mones de mantega ni sense mantega.
No soc gaire fan, però bueno.
Però... No creieu, o sigui, us agradi o no creieu que la gent en menja quantitats molt desorbitades?
Sí, sí, això sí.
Oi?
Sí.
Perquè... Tu demanes una mona per quatre i és com aquesta taula, eh?
Exacte.
Són enormes.
Veig que això no només passa a casa meu, perquè el tortell de Reis té excusa, perquè fins que no trobes la fava i el rei, doncs pots anar menjant. Però una mona no cal que te l'acabis només en un dia, eh?
No, i menys si ets un nen.
Clar, i com en farfega, sí, per favor.
En principi si te la nens... regalen per ser nen, no? La mona.
Però no els agraden els nens. Els padrins les regalen per menjar-se-les ells. Els nens els agraden les de xocolata.
Això explicaria ah, les dimensions.
I les joguines, i els ous.
I com més colors hi hagi, sí, millor.
Sí. Sí.
Res, ja ho veieu, fent càlculs ràpids, el 22 d'abril de 1987, un dia abans de Sant Jordi, hi havia mitja Catalunya malalta. De fet, també hi ha gent que això de Sant Jordi i les històries d'amor es fa cagar.
Ui, mai.
No és el cas de l'autor d'aquest article de La Vanguardia, que se situa un dia abans de la Diada del 2006. I diu així... Sempre he comparat la lectura amb el petit incendi que es produeix quan pren foc una cigarreta. De vegades, la flama s'encén de seguida, a les 10 primeres pàgines. D'altres, com passa quan la caixa de llumins és humida, costa d'encendre. 50 pàgines o fins i tot més. Jo confesso que si he d'arribar a les 50 pàgines perquè m'atrapi el llibre, possiblement el deixi a la meitat. Vosaltres sou dels que l'ha d'acabar un cop el comença?
No.
A veure, això és bona
la Marta
pregunta,
fa
eh?
Que sí.
Això és bona pregunta.
Mm. Si jo he d'esperar fins a les 50 pàgines...
Jo intento acabar-lo sempre.
Sí?
Sí, és un toc.
Clar.
A mi se'm va regalar Crimen y Castigo.
I va ser un castigo.
I a punt d'acabar amb Crimen. Hi va haver manera. No,
no jo també els intento acabar. Perquè penso, va, potser la part bona és el final.
Clar, imagina't. No, feu bé, feu bé.
T'espera't, sigues pacient.
L'autor d'aquest article continua. Quan s'encén, el foc lector és imparable. A un dia del 23 d'abril, un se sent temptat de preguntar-se quants llibres venuts seran llegits amb fervor. O, senzillament, un es pregunta quants llibres seran llegits per aquell que els compra o els rep com a regal. Vosaltres diríeu que quan la gent es compra un llibre per Sant Jordi, com ara demà, és per llegir-se'l? Possiblement, sí. Però, principalment, és per portar-lo sota el braç mentre passeja pel carrer, ser un mes entre la multitud. Una mica de postureig, exacte. Mm. I molts d'ells, molts d'aquests llibres, malauradament, restaran durant molt temps en una tauleta de nit sense ser llegits, perquè quants n'hi ha que tens encara pendents?
Ui, tant. Eh? És horrorós, això. Això és veritat, eh? Sí. En vas acumulant a casa...
Sí.
Clar, jo ja estic pensant en els que em compraré demà, i tots aquells
en
no
plural,
els puc oblidar.
Eh?
Sí.
En compraràs en quants?
No, bueno... Dos?
Sí, dos,
com a mínim.
Dos ja com a mínim. Val,
són calés, ja són calés, dos llibres.
Sí, són diners, bueno, són diners.
Molt ben invertits.
Demà... Un dia és un dia.
Exacte, i demà és el dia. Vull dir, és el dia de comprar-ne molts de llibres.
I res, si és difícil pensant en això, què me'n dieu de triar el llibre? Això sí que és una feina complicada.
És més complicat, és veritat.
Si és per tu encara, però si és per un altre, és una tasca complicadíssima, però alhora obligatòria gairebé.
Jo ja el tinc, eh?
Sí?
Sí.
A tu quin t'agradaria, Mercè, que et regalessin demà?
A mi quin...
Poseu-m'ho fàcil, no?
què et faria gràcia? Infantil, de negre...
A mi, perquè tot el que vingui des de l'amor...
Sí?
M'ho llegeixo tot.
Segur,
i ja
sabeu
que m'ho acabo fins al final.
Segur,
vull dir, el que sigui.
Molt
de debò.
Molt bé.
Ara que això, per mi, molt més difícil que triar per tu o per un altre és respondre correctament quan et regalen un llibre, perquè tu, Mercè, ja fas cara d'agraïda. Jo entenc que això, que el rebis molt bé, però la veritat és que jo no sé si sóc d'aquesta mena de persones, perquè al cap d'un temps, quan tu ja no has pensat mai més en aquell llibre, la mateixa persona que te l'ha regalat et diu... Ja t'has llegit el llibre que et vaig regalar per Sant Jordi. És bo, eh?
Sí, pressiona, sí que pressiona.
Sí. Però en el fons et preguntes on el vas deixar, com s'anomenava, i sobretot quan trobaràs el moment per llegir-te'l en cas que el trobis. I dius que sí, que t'està agradant, però per desviar el tema li demanes a veure si a ell o ella li ha agradat el que li vas regalar tu. Llàstima.
Rebotia, explota.
Que aquest any no hi devies pensar, que no li vas regalar cap llibre i res, es queda aquí.
Però vosaltres pregunteu... T'ha agradat el llibre que té, com fent el control aquí?
Sí, depèn. Si tens algun, si tu te l'has llegit i et fa goig que l'altra persona el llegeixi... Sí. Hi ha una cosa que a mi em costa bastant, que és deixar-ne de llibres, perquè després he de fer com un seguiment de la persona.
No tornen, aquests llibres.
Costa molt, i ara no me l'he llegit, i ara el tinc a una altra casa, i no el tornes a veure.
Sí, però fa il·lusió saber si li ha agradat el llibre.
Però ho fas en plan...
No, i si hi ha confiança et dirà, doncs mira, aquest llibre no val la pena, no? Que t'ho digui, vull dir, sincerament.
Clar, i a més, quan tu tries el llibre per algú, fas a consciència, de manera que ho tens present, això, no? I dius, ostres, Uri, què et va semblar aquest llibre xulo, eh?
O regales un llibre que saps que no agradarà i vas molt a darrere de la
Quin
persona.
Quin és l'últim llibre que t'han regalat, Francisco?
Que m'han regalat... En Mac m'ha regalat llibres per la Marina.
Ah, molt bé.
Que bé, aquests metats,
sempre t'emporta,
La supertona i la invasió de bombolles.
Però per tu, directament.
Però me l'han regalat a mi i jo l'he traslladat a la Marina.
Molt bé.
Sí. Ara no ho sé. Tinc ni idea. L'any passat, crec que per Sant Jordi.
ho veus, sí. I no saps dir el títol, tampoc.
Ah, sí, un del Risto Mejide, que anava de...
Del Risto Mejide?
Però quin títol, el Risto Mejide?
Mare, sí, perquè tenia a veure amb Bach. Crec que... Mare, no me l'he llegit encara.
Carai, no ho hagués dit mai.
Sí.
I menys que un llibre del Risto te'l regalés ta mare.
De fet,
els teus gustos.
Aquesta afirmació li vas dir a me mare, que va venir a la paret de Radio Estel.
No esperava
dir,
això de tu.
Llibres em sembla que n'hi ha un que no se'l llegirà. I és el que recordo, i no me l'he llegit.
Veus? Em reafirmo.
Bueno, en tot cas, per rematar-ho.
Tornem al tema. El text diu... És un món estrany, aquest dels llibres i els seus destinataris. Els compradors de llonganisses mengen la llonganissa. Els compradors de coixins i obrellaunes fan servir els coixins i els obrellaunes. Però en el cas dels llibres, no sempre els acabem llegint. Home, la veritat és que en el món capitalista en què vivim comprem compulsivament i en arribar a casa, no sé si us sembla, oblidem que és el que portem a la bossa gairebé. Ara que comprar per comprar, escolta, comprem llibres. Si no són per nosaltres ja els llegirà algú altre. Però ens fa bé que els autors i el sector editorial també ens ho agrairan. A continuació, l'autor ens explica que, tristament, ell llegeix menys del que ho feia abans, que ha perdut la capacitat de llegir de forma contínua durant un cert temps, una mica com tots, em sembla. I això fa que la quantitat de llibres que llegeixi no sigui tanta. I corrobora aquesta poca concentració que té perquè, de seguida, sense saber d'on baixa, es posa a parlar del Pac-Man. Oh! Diu, no només admeto la lectura com a forma d'oci, ja que he sigut addicte al Pac-Man i recentment m'he comprat un videojoc de salts d'esquí i passo bona part del temps saltant des del trampolí, és a dir, a dir la veritat, massa. Però conclou que res, ni el Pac-Man ni els salts d'esquí, absolutament res, és com la lectura, perquè la lectura proporciona quelcom diferent i reemplaçable. Diu que ens multiplica la vida i ens fa més capaços d'afrontar les adversitats. Mira... Potser sí, és un romàntic, però jo em sumo molt carro. No
jo
sé
també.
Sí.
Ens hi té a tots.
Oi? Res, doncs que llegim, que demà és un dia preciós per celebrar el poder de la lectura, és l'excusa per il·lusionar-nos per noves històries i no tinguem pressa per llegir-los tots alhora, perquè, qui sap, potser la propera vegada que ens trobem amb aquella persona de fa anys, per fi, com tu amb la teva mare, Francisco, li podràs dir, ei, m'estic llegint el llibre del Mejide, del Risto Mejide.
Segur que sí.
I és boníssim.
Això ja...
Que Que bé.
Prova-ho, Uri, prova-ho. Sí.
Sabeu llegir llibres, o sigui, diversos llibres a la vegada?
Sí, clar, per feina.
És veritat.
Clar, és que nosaltres, Harke, hem hagut de...
Tinc tres encesos, ara.
Desenvolupar multitasking.
Només puc seguir una trama, jo.
Tu no pots ser una trama. No, home, no.
Però és que si llegeixes Crimicàstic, aquest sí que... Aquest, només has de llegir aquest, eh?
Sí. Pots mirar, la pel·lícula, si vols, també. Aquest és un altre clàssic.
Tothom sap que el llibre és molt més bo.
Sí, exacte, tothom ho sap. Fem una cosa, gràcies per introduir aquest
vosaltres.
Tema a les vintage, coro, perquè recordem demà, Rambla Catalunya 115, estarem davant de Sant Ramon de Penyafort vivint aquest Sant Jordi plegats.
Que no plourà.
Més. Que no plourà. I si plou, no passa res, estarem allà amb vosaltres. Recordeu, a Rambla Catalunya 115, demà el programa en directe, des del matí, la caravana, des de les 8, després arribarem nosaltres cap a 2:15 de la tarda fins a les 6. Harke, hi ha una mica de tot. Us ho anirem explicant avui durant el programa, però tindrem...
Anirà passant molta gent.
Escriptors, col·laboradors sí. habituals del programa, també hi haurà actuacions musicals, per tant, l'únic que heu de fer és venir... Ai! I un roser.
Ui, tant!
No ens oblidem d'això, hi haurà un roser.
Sí. Algú que passegi per allà tindrà la possibilitat d'endur-se.
Ah, sí?
Ui, tant! Roser amb la terra per plantar-lo.
I el test.
Tot el que necessites.
Tot el kit del roser.
Kit roser.
Perfecte. Doncs vinga, va, que anem a... Tirem cap a publicitat i a la tornada de Harke, que hem de fer la digestió. Amb
doncs
la
mira, avui parlarem de música electrònica amb l'arquitecta, compositora i pianista, l'Anna Bofill.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Forum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, les veus de Ràdio Estel en directe i en persona. Joan Trias amb la caravana i Mercè Raga amb fabricació pròpia faran ràdio en directe a Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, Rambla Catalunya 115. I escriptors, i actuacions en directe, i molt més. Aquest Sant Jordi la festa es viu en directe amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen d'un quart de 4 de la tarda, i és que ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Música Electrònica, un gènere musical o una tècnica per fer música que ara tenim molt naturalitzada i ens la trobem integrada en moltes disciplines artístiques, però que fins als anys 70, de fet, no existia a l'Estat. Hi van haver precursores que van començar a experimentar i a estudiar les possibilitats que podrien oferir aquests sons nous, doncs això als vols dels anys 70. Ara pot semblar que era evident aquest potencial de la tecnologia, però en aquell moment, clar, eren camins molt desconeguts. Per tot plegat, avui hem volgut parlar amb una d'aquelles precursores, que és l'Anna Bofill, reconeguda sobretot per ser una gran arquitecta, compositora i també pianista. Anna, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, què tal?
No sé, tu, com a precursora, ara ho dèiem, de l'electrònica, ahir, que és aquest Dia Mundial de la Música Electrònica, això ho vas celebrar d'alguna manera especial o va ser un diumenge qualsevol?
No, per mi va ser un diumenge qualsevol, perquè jo sento música sempre, de qualsevol tipus, de tots els tipus. Sí, sempre s'escolta música.
Per tant, no només escoltes... És a dir, evidentment, suposo que deus tenir una debilitat per la música electrònica. No sé si ara, amb aquesta nova fornada de conjunts, sobretot de música, per exemple, en català, en tens algun de predilecte, allò que diguis, ostres, és el meu fons d'armari musical?
No, mira, si t'he de ser franca, pues no massa, perquè jo, a mi m'interessa molt la música molt experimental, i, per altra banda, també la música que fan les dones. Uh-huh. Llavors, doncs, més aviat escolto coses, novetats, que m'arriben per YouTube o per les xarxes, novetats d'amigues i companyes, dones que estrenen i que fan coses noves. Últimament hem fet un concert molt bonic amb les músiques, les compositores que venen, que són de totes les autonomies.
Sí.
Que és un concert que es fa a Cádiz cada any, dins del Festival de Música Espanyola de Cádiz, i és un concert dedicat a les compositores. I enguany hi ha hagut molta electrònica, ha sigut un concert molt, molt modern, molt actual, uh-huh. Amb companyes meves que estimo molt, que són molt bones compositores, sí.
Escolta, Ana, i aquest concert el podrem veure en algun moment per aquí, Barcelona o Catalunya?
Aquest... Ja m'agradaria, però és una mica de problema, perquè aquí manca una mica de diners en aquesta cultura nostra. Jo trobo que s'organitzen més coses a fora, a Madrid i a Andalusia, dissortosament, que no pas a Catalunya. A Catalunya manca una mica de diners per la cultura i sobretot per la cultura experimental. Hi ha una tendència a fer una cultura més tradicional, més popular, saps?
Clar, aquí el gran emblema, sobretot aquí a Barcelona, seria el Sonar, no? Aquest festival, doncs, precisament de música electrònica i experimental. No sé si tu consideres que ja és un... potser és un festival que ja està massa explotat i que potser no s'accepten propostes tan experimentals com les que tu ara em comentaves d'aquest festival de música espanyola de Cádiz.
Sí, mira, saps què passa amb el Sonar? Que s'ha decantat molt cap al pop, també, no? Cap als ritmes pops i tal, perquè, de fet, l'electrònica o l'electroacústica és una eina, és una tècnica que es pot utilitzar en qualsevol tipus d'estil. Tu pots fer, amb música electrònica, pots fer cançonetes com el segle XIX, que sonin electrònicament, entens? O sigui, es pot fer en tot tipus de música, no? Perquè sigui electrònica vol dir que sigui progressista o progressiva. Progressiva, més aviat, no? O sigui, pues, tu pots fer... Jo conec gent d'altres països, també, que fan música electrònica i la fan molt conservadora, molt clàssica, classicona, saps? O sigui, no el mitjà, la tècnica no implica que el tipus de música sigui nova o sigui experimental. No implica. La tècnica va per una banda i la música va per una altra. I bueno, ja et dic... Des de la Madonna fins a qualsevol tipus de conjunt, avui dia utilitzen electrònica i utilitzen les tècniques més modernes, més avançades, en quant a tècnica. Però això és una eina. La tècnica, és, de fet, és una eina. Saps? Abans s'utilitzaven les guitarres, els pianos, els, no sé què, els saxos, s'implementaven electrònicament, però eren instruments acústics, no? Ara s'utilitza molt l'instrument electroacústic i això a vegades va en perjudici de la qualitat de la música.
Ana, tu, com dèiem, ets arquitecta, compositora, pianista i vas ser una d'aquelles dones que als 70 vau començar a experimentar i estudiar les possibilitats que podrien oferir aquests sons doncs, electrònics. Explica'ns com et vas iniciar tu aquest món de l'electrònica i una mica quan vas prendre consciència que tenies, per dir-ho així, camp per córrer en aquest àmbit.
Sí, això quan es va fundar a Barcelona el Laboratori Fonos, que va ser un aconteixement extraordinari, que amb un petit xalet de Sarrià es va fundar un laboratori de música electroacústica, però encara érem a l'època analògica, encara no havien sortit els computers, encara no existia l'ordinador, l'ordinador personal. Hi havia uns ordinadors primitius que ocupaven tota una habitació, que estaven a les universitats, però l'ordinador personal no existia i l'ordinador de laboratori tampoc. Eren aquests laboratoris que tenia molts sintetitzadors, no? Ja hauràs sentit parlar del sintetitzador, que era aquella màquina gran, no? Que anaves endollant cables i cables i tal, que passaven per diferents filtres, i bueno, i treballàvem amb aquelles cintes grans, que anaves tallant i pegant. Bueno, era una cosa, una manera molt artesanal i molt manual de treballar la música, no? Per trossets de cinta magnetofònica. Uh-huh. I allò va ser apassionant, perquè sí, a mi em va obrir els ulls. Era cap a l'any 1976. Uh-huh. El 76 vam fer el primer concert de música electroacústica a Barcelona, de Laboratori Fonos. Es va presentar a la Fundació Miró en un festival de música de Barcelona, l'Internacional de Música de Barcelona, el 76 a la Fundació Fonos, i es va fer aquest primer concert de música electroacústica, que va ser molt interessant treballar amb aquests sons nous que sortien de les màquines, no? Uh-huh. I després ja la cosa va canviar quan es va venir a tot el món del digital, que clar, va transformar tot i ho va trasbalsar tot i va omplir encara més l'horitzó. Molt més.
Ara estem escoltant Kraftwerk, un dels primers grups en popularitzar la música electrònica, aquest grup alemany. Estem parlant també dels anys 70. De fet, ens ha costat força trobar música de música electrònica d'aquells anys, dels 70. No sé, ara on podem recuperar totes aquestes sonoritats experimentals i si hi ha algun espai, doncs això abans ho comentàvem, no? A l'entorn de festivals o recitals, doncs, aquí a Barcelona o a Catalunya, que puguem gaudir d'aquest estil o aquest tipus de música.
Clar, sí. A les xarxes, eh? Ho trobareu tot a les xarxes. Jo, per exemple, la peça que vaig presentar en aquell any 76, està a la xarxa. Uh-huh. És a dir, que es pot trobar a les xarxes. Està tot penjat avui dia, eh? Uh-huh. Sí, sí. Buscant es troba. Uh-huh. Sí, sí. Si saps noms d'autors, i si no, pues, posant música electroacústica de l'any tal a tal lloc, segur que sortirà.
Com va ser, Anna? Tu ara ens deies, que vau començar en aquest petit estudi de Sarrià. Com va ser, sí, passar de l'estudi, diguéssim, a les sales i per una cosa, una altra cosa disruptiva, que éreu dones, no? No sé com vau viure.
No, aquí no. Aquí érem, la dona única dona era jo. Ah. Eren tot homes. Ah. Era un estudi muntat per un gran compositor català, Josep Maria Mestre Esquadreny, i després hi havia el Gabriel Brenchich, que venia de Xile, després hi havia el Lluís Callejo, que malauradament va morir al cap d'uns quants anys, i que era el tècnic, era l'enginyer tècnic en so, que va fabricar una màquina que es diu Stokos 4, que ara està exposada en el Museu de la Música de Barcelona, i aquesta màquina era fabulosa, i després hi havia l'Andrés Levin. O sigui, eren uns científics, músics i científics, que van obrir aquest laboratori a la gent jove, als músics joves, i jo m'hi vaig apuntar de seguida, i es va apuntar altra gent, molts compositors de la meva generació i de generacions més joves, perquè uh-huh. a mi ja va agafar una mica, no dic gran, però ja una mica més feta, no? Ja havia fet bastantes obres abans per instruments. I bueno, i van crear un petit grup i a partir d'aquí, doncs, es van començar a organitzar concerts, sí, sí. Mm-hmm.
Clar, Anna, tu tens molta formació musical, tant per la composició com també per la interpretació. No sé si tu creus que és fonamental o era fonamental en aquell moment saber de música, és a dir, entendre, tenir aquestes nocions per fer música electrònica.
Absolutament. Era fonamental. Eren els músics els que feien música electrònica. No, tothom venia del camp de la música i tothom o tocava un instrument o era compositor o compositora. Era absolutament necessari tenir una formació àmplia de música, sí, sí, ja ho crec. Uh-huh. És ara que amb les aplicacions, amb aquestes apps que es troben, que es poden baixar inclús gratuïtament i que treuen sons, no? És ara que la gent s'hi apunta sense saber res.
Clar.
I llavors, clar, es treuen coses bastant horroroses.
Clar, és que ara, banals, ara hi ha hagut aquí una revolució, no, Anna? Perquè ara tothom s'hi veu en cort, sí. I potser aquestes nocions que tu ara comentaves, no, que eren imprescindibles també per fer música electrònica, ara això ja no val per res, perquè una aplicació, diguéssim, que cobreix les teves manques bàsiques de coneixements musicals, no?
Sí, però si no, es nota si estàs formada o no, o si ja has pensat o no per el resultat. Mm-hmm. Tu pots utilitzar l'eina, l'aplicació, però amb aquesta eina treure una cosa totalment avorrida, ininteressant, banal, tonta... No pots treure una cosa interessant,
escolta,
una cosa bona.
Anna, per acabar, què ens recomanaries pels que no estiguem massa, diguéssim, habituats a escoltar música electrònica? Quin grup o compositor ens recomanaries, doncs, per anar educant l'orella amb això que és la música electrònica?
Que aquí hi ha una, hem de distingir la música electrònica, dita així, de la música electroacústica. És a dir, la música electrònica és la música que utilitza la gent que ve del pop, del món pop, que jo conec bastant poc. No sóc massa enterada d'aquesta branca de la música, no? Jo sóc més aviat de la música culta i de la música electroacústica, que ara s'ha derivat amb una cosa que es diu art sonor. Són els artistes sonors, que fan, a més, fan vídeos i fan altre tipus de coses, i músiques que venen de gravacions, de músiques del carrer, de sons, de les fàbriques, entens? Vull dir, és un altre tipus de plantejament que és molt més intel·lectual, molt més intel·ligent, que no és el xumpa-xumpa de les sales de festa o de les cançons. Llavors, és un altre món. Llavors, jo aquest món de les cançons i de les sales de festa conec molt poc. Conec només els que són realment molt i molt i molt bons, no? Molt específics. Però la música és una altra cosa per nosaltres, els que fem música de veritat, no? Música sessuda, que diem.
Música molt bé, no.
Per pensar, però, per exemple, una les americanes, ara ha sortit, va estar exposat al Museu de la Música molts mesos un curt de les pioneres, les dones pioneres que han fet música electroacústica als Estats Units. Hi havia gent com la Lori Anderson, que coneixereu, i altres noms menys coneguts pel vulgo en general, però que són molt interessants d'escoltar. I això, hi ha un vídeo que corre per les xarxes que es pot buscar també.
Molt bé, si no m'equivoco, Filmin també podeu trobar Sisters with Transistors, que és aquest documental sobre les pioneres de la música electrònica, i que se'n va celebrar el dia mundial d'aquesta música electrònica. Avui ho hem volgut comentar amb l'Anna Bofill, gran arquitecta, compositora i pianista. Anna, que vagi molt bé, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
De res, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu. Una abraçada, Anna.
Ràdio Estel.
Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen de 3:45 de la tarda després de fer la digestió amb la Harker.
No, després de fer la digestió, no? Que jo estic a punt de treure els macarrons aquí sobre la taula.
Què et passa, Pau Basí?
Que estava dinant i...
Home, però tu no saps que tens una cita amb el Fabricació.
Sí, però cada dia em canvieu l'hora i...
Oh! Que lleig. Mira, Ferran Capdevila, treu la targeta. Treu-li la targeta vermella. No, vermella no, que no podrà xerrar. Mira, la groga t'has guanyat.
Groga.
Saps què vol dir, això?
Què?
La propera,
que pròxima... Del Barça, que sóc del Barça, que són els únics que els hi treuen targetes.
Noi, tu, va.
Ai.
Què? Què hem de fer? Bueno, ahir, què vas estar més... Mira.
Targeta Maria, la primera del partido.
La primera del partido. Vas estar més pendent.
Forçar la segona i així me'n torno a dinar.
No. No ho facis, això. Vigila amb el que dius.
Mira, vas... ja tira la cinturia
bueno,
de va, després.
Bueno, va, deixa'm parlar. Deixa'm parlar mai. Amb,
fan fora. Amb va, digues, què passa? Què vols?
Bueno, doncs et vull dir això, que ahir que vas estar més pendent del Barça o d'Euskadi?
50-50, eh?
A veure, ja ho sabia.
Ah, va, a la tele al partit i al mòbil pendent de les eleccions basques, sí, sí.
Què, com va anar? Explica'ns, o sigui, fes la teva lectura, perquè tu vas dir, o sigui, tu vas vaticinar-ho tal qual, no?, que guanyaria el PNB, bueno, que estaven frec a frec amb Bildu, sí. Però bé, l'endemà d'aquestes eleccions, acords i amb nou govern, que veurem què passa, no?
Sí, a veure, mira, han quedat... el Partit Nacionalista Basc ha guanyat en vots amb 27 diputats i Bildu ha quedat segon, també té 27 diputats amb una mica menys de vots per l'alta mobilització, sobretot dels votants del PNB a la província de Bilbao, a Biscaya, uh-huh. Que és on els nacionalistes bascos tenen el seu gran graner de vots i és una de les més poblades, també. Llavors, els socialistes han tret 12 diputats, que en pugen dos, que és un canvi de tendència amb el que havia passat en les darreres eleccions, tant generals com municipals, on, fins i tot a Galícia, que també van perdre els socialistes van perdre diputats, doncs en aquest cas pugen. El PP també puja i en treu 7. Sumar aconsegueix entrar amunt i Vox manté el diputat que tenia. Amb aquestes sumes, amb aquests resultats, tot apunta que el PNB i els socialistes repetiran el govern que ja tenien, la coalició que ja tenien fins ara. De fet, el PNB fa 12 anys que governa... Tres legislatures amb Íñigo Urkullu. En aquest cas hi havia canvi de cares. El que passa és que hi han dos diputats que ballen que depenen del vot exterior. Els dos els perdrien els socialistes i això complicaria la majoria, perquè és una majoria d'un diputat. Vull dir, la majoria són 38 i en sumen 39. Vull dir que estan molt, molt justos, molt justos. Llavors, divendres, s'obre el vot exterior, es fa aquest recompte. A Guipúscoa, l'últim diputat el va guanyar els socialistes i qui li podria treure és Bildu, que estan a 1.360 vots. I en aquest territori hi han 3.540 vots per recomptar. De fet, a les últimes eleccions ja va passar que quan es va obrir, es va fer el recompte del vot exterior, van canviar els resultats. Passa que en aquell moment la majoria absoluta de socialistes i PNB era més àmplia i no va afectar res. I l'altre és a Biscaya, i qui el perdria és també els socialistes, com deien, i qui el guanyaria és Sumar. Cosa que llavors obriria una altra possibilitat, que és que Sumar s'afegís a aquesta coalició de PNB, socialistes, i en aquest cas entraria a Sumar. Els socialistes estan a favor de repetir aquest pacte, el que passa que sí que reclamen, com que ara són més necessaris que l'últim cop, tenir més pes i més rellevància en el govern. El PNB ja està obert, ja dic que sí, que cap problema, que no hi hauria conflicte, però sí que és veritat que és un canvi total de cicle a Euskadi, perquè estan empatats 27-27, o sigui, ara ja s'estan mirant de tu a tu el Partit Nacionalista Basc i Bildu.
Escolta, quina lectura han fet des de Madrid, des d'aquests resultats? Quina lectura diries tu, no?, que ha fet el govern de Pedro Sánchez?
Clar, aquí hi ha dos temes. Un és satisfacció, perquè ells pugen, són decisius. En principi, el que es deia és que als socialistes els interessa mantenir aquest pacte amb el PNB perquè al final Bildu és molt complicat que puguin deixar de donar suport als socialistes al govern de Pedro Sánchez. I, en canvi, al PNB els interessa tenir-los contents perquè sí que en un moment donat podrien dir, doncs mira, ja no ens interessa el govern de Pedro Sánchez, perquè les polítiques socials, les pujades d'impostos van contra el nostre votant tradicional, empresari, conservador, etc. Us deixem de donar suport i podrien fins i tot obrir una possibilitat de donar suport a un govern del PP. És molt, molt complicat perquè el PNB sempre ha estat contrari a donar suport a Vox. O sigui, un govern del PP on també per força hi hagi d'entrar Vox és molt complicat que el PNB hi doni suport. Però és un joc d'equilibris, és un joc d'equilibris complicat i no es pot descartar al final 27 a 27, el que diuen, el que mostra és, bé, al final el Partit Socialista també podria pactar el govern amb Bildu, i si els pactes són bons a Madrid per rebre el suport de Bildu per tirar endavant les propostes del govern de Pedro Sánchez, perquè no són bons a Euskadi perquè governi Bildu amb el suport dels socialistes, que en principi són d'esquerres, etc. Això se li podria... clar, aquí també depèn molt de quina posició vulgui optar Bildu. Bildu també està bastant obert a afavorir grans pactes sense entrar a govern i sense donar suport al PNB, però sí que està obert a donar grans suport a grans pactes de país. Va. Fins i tot es parla de reformar l'Estatut de Guernica, l'Estatut
del Bisbat. Per tant, mà estesa, no?, per part de Bildu.
En principi sí, llavors això tampoc obriria una crisi molt important, però si això no acaba de donar fruits o si veuen que en 4 anys això els hi pot passar factura i al final aquest bon moment que estan vivint, que els han portat a guanyar diverses eleccions i a situar-se frec a frec amb el PNB, d'aquí 4 anys això els hi pot passar factura a les urnes i els pot fer retrocedir, doncs potser llavors ells ens posen en una línia més dura i diuen, mira, doncs no ens surt a compte donar suport als socialistes a Madrid perquè no en traiem cap altre rèdit aquí al País Basc, o els mèrits. És una mica la situació que passa, per exemple, amb Esquerra i Junts, no? Junts pacta coses amb el PSOE a Madrid que les ha de posar en pràctica el govern de la Generalitat. El govern de la Generalitat és Esquerra, segons quines coses en pot treure rèdit i, per tant, apuntar-se al mèrit d'Esquerra, però d'altres prefereix, doncs, dir no, això és una negociació de dos partits que no incumbeix a la Generalitat i ja s'ho faran entre ells. Vull dir, se li pot obrir a Pedro Sánchez i al govern espanyol una situació similar a la de Catalunya, a Euskadi.
Mira, que bé que ara parlis de Catalunya, perquè després parlarem amb Pau Massip, òbviament, aquesta setmana ve marcada pel dia de Sant Jordi, és a dir, demà, però, si et sembla, passem a dijous, el que passarà dijous a casa nostra, perquè comença la campanya electoral.
Sí, encara que la gent no li sembli, encara no estem en campanya, encara estem en precampanya, i fins dijous a la mitjanit, divendres ja, pràcticament, vull dir, segons el calendari és divendres,
podré
comença la
campanya.
Podríem
dir que a partir de dijous ja no tindreu vida, Pau Massip, o...
Gairebé, sí, bé, ja et dic, tampoc no sé si notarem gaire la diferència. Simplement és que ja podran demanar obertament el vot i els cartells ja podran posar vot a tal i no només frases sense que ho digui, però és això. Divendres comença oficialment la campanya i dijous a la nit hi haurà els típics actes aquests, que ara ja no, això es feia molt abans, la imatge sí, aquesta de l'enganxada de cartells, que se'n deia, ara ja són digitals o bé, t'ho ensenyen quin cartell serà, però no hi ha la imatge dels candidats amb una escombra i cola enganxant el cartell a una paret.
Que tu et feia gràcia.
Era maco, era són aquestes campanyes sí, que tenen gràcia. Sí, sí, sí.
No sé si m'equivoco, però ahir vam tenir noves enquestes.
Una enquesta,
no?, d'Espanyol, si no m'equivoco.
Espanyol, sí, el digital de Pedro J. Ramírez. La tendència és similar a la dels últims dies, una victòria del PSC. Les enquestes li estan donant entre 35-40 diputats, Junts, que mantindria els 32 que té ara, sembla que l'efecte Puigdemont encara es manté i aguanta l'embranzida. Qui més ho paga és Esquerra Republicana, que perdria, la majoria d'enquestes calculen que 3-4 diputats.
Perdona, jo em pensava que en perdria més, també t'ho haig de dir.
Sí, deien que Illa està molt pla en el nivell comunicatiu, o sigui, no està fent grans titulars ni grans actes de moment. Puigdemont, més enllà de l'efecte, tampoc està ara mateix fent
fent grans anuncis ni i també està una mica limitat, no? Tots els actes seran a Argelers, a la Catalunya del Nord, la gent hi haurà d'anar, no serà ell qui es mourà, i Esquerra i Aragonès estan aprofitant una mica l'efecte que et dona el govern i la gestió de la Generalitat, estan fent bastants anuncis, està bastant actiu en aquest sentit, i potser això li permet mantenir una mica la tirada. També puja fort el Partit Popular. La majoria d'enquestes parlen d'uns 13 diputats, que seria 10 més dels que té ara, que ara només en té 3. Vox mantindria la desena de diputats que té ara. Els comuns, que molts assenyalen com els responsables d'aquestes eleccions per no donar suport als pressupostos, sí que perdrien pistonada. També la CUP, allò, queda mig-mig. Mm. I qui sí que s'emporta la pitjor patacada, Ciutadans, que desapareixeria. Després de... Clar, ara estan 6 diputats, però que estem parlant d'un grup que va guanyar les eleccions el 2017 amb 36 diputats, eh? Vull dir, amb 6 anys de guanyar unes eleccions a desaparèixer fulminantment.
Mira, ens queden res, pocs minuts, però jo crec que és interessant parlar també de dissabte, aquesta tornada de Champions femenina, no?
Sí, dissabte. Aquesta, a veure si canvia aquesta
sort. Aquesta sí la guanyem, eh?
Sí, perquè no... Mira, si, a mi, jo saps què pensava? Dissabte no vaig poder veure el partit, eh? Però tinc una mica la sensació que el Barça i la Champions tenim una mica de malastrugança masculí, femení... I...
Sí?
Sí, perquè aquest Barça dominador absolut de la Lliga, que guanya la Copa de la Reina sense gairebé ni esforçar-se, vull dir que és una piconadora que té les millors jugadores del món, que juga de meravella, sí, que és impressionant veure-les, que s'han aconseguit rècords d'assistència al Camp Nou, i arriba a la Champions i li costa.
Va costar,
va
no?
Va perdre una final, després l'eliminen, li costa arribar, vull dir que jo crec que... Mira, hi ha equips que... com el Madrid, no?, que té facilitat en guanyar Champions, i el Barça, jo crec que la Champions és... que també és una mostra d'igualtat en la derrota, però igualtat, que al final és ni femení ni masculí.
Ni masculí.
D'allò, a veure, és un 0-1, vull dir que...
Veurem aquesta tornada d'aquest dissabte. Estem parlant de la Champions del Barça femení. Ara que parlaves d'igualtat...
Perdó, dic dissabte, 6:45, sí, a Stamford Bridge.
Igualtat, rapidíssimament, Sant Jordi, demà al carrer.
Sí, Ràdio Estel, no? Tenim un programa estupendo.
Home, tu diràs, iniciarem a les 8 del matí amb els companys de la caravana, uh-huh, i després escoltarem a l'Estel migdia, com cada dia, i a partir de 2:45 fins a les 6 ens trobareu al Fabricació Pròpia des de Rambla Catalunya 515, que és just al davant de Sant Ramon de Penyafort.
Carrer Rosselló, allà, aquella cantonada.
Correcte, aquella cantonada, amb el Banc Sabadell. Alguna, no sé, pel que fa a llibres, tu que... algun vaticini especial?
No, mira, ni el gremi de llibreters s'atreveix
no
a fer
dir res,
un rànquing,
eh?
No seré jo qui digui res. Jo no diré res. Mira, la setmana passada, això van explicar-ho, la setmana passada van dir més o menys quins eren els més venuts els dies previs. Demà a la nit sortiran els 5 primers més venuts, però no diran quin és el número 1 i quin és el 5è. I llavors, la setmana que ve, ja ens ho explicaran ben explicat, però no s'atreveixen. Ficció en català, els més venuts, però sense d'allò. Història d'un piano, de Ramon Gené. Mm-hmm. Un animal salvatge, de Joel Dicker. Ocàs i fascinació, d'Eva Baltasar. El boss s'hi ha d'arribar quan encara és fos, de Maria Arimany. I aprendre a esquivar les bales, de Xavi Coral. Aquests són els 5, n'hi ha més, eh? Vull dir...
Tenim el Quintana, que està a punt d'entrar al cacau de les 4,
doncs mira,
eh?
Ell era el 6è o el 7è.
La puresa de l'engany, avui ens el presentarà al Fabricació.
Doncs... Home, doncs mira, doncs ja que ve ell, doncs que... un vaticini,
també,
doncs, que guanyi ell.
Això sí, ell. Home, clar, ja que ve, no? El prèvia a aquest Sant Jordi. També Blanca Llum Vidal, que també l'han tingut, que també, a veure si també, d'altres anys, com La princesa Sou Vos, que és un magnífic llibre de Blanca Llum Vidal, mm-hmm, perquè jo també soc molt a favor dels llibres, o sigui, tant a les novetats, està clar, però recuperar també aquells llibres, no?, d'altres edicions,
i
que
tant
també fa il·lusió. Pau, et deixo anar a dinar.
acabar.
Sona com...
A fer la digestiva.
Va, fes la digestiva tu avui. I nosaltres gràcies, Pau Massip.
Sempre, a vosaltres.
Connectem amb Verificat.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Ja sabeu, cada dilluns a aquesta hora ens acompanyen els membres de Verificat, els companys de Verificat, que analitzen les declaracions dels polítics, com també els rumors que circulen a les xarxes socials. En els propers dies, fins al 12 de maig, ara ens ho parlava en Pau Massip, aquest dijous comença la campanya electoral, data de les eleccions, aquesta precampanya, data de les eleccions al Parlament de Catalunya, els companys de Verificat, com dèiem, revisaran aquestes dades relacionades amb la campanya que estem a punt de començar. Avui és el torn d'analitzar les principals xifres econòmiques. Per fer-ho ens acompanya la Mar Bermúdez, que és fact-checker de política de Verificat. Mar, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal, Mercè?
Molt bona tarda, Mar. A veure, de cara a les eleccions, l'economia, que avui és el tema que ens proposeu, és un dels temes que més preocupa la ciutadania?
Doncs totalment, perquè bueno, no només és un tema que preocupa als partits polítics i als candidats i que, per tant, se n'escoltarà parlar molt fins al pròxim 12 de maig, sinó que, a més, el funcionament de l'economia, la precarietat laboral i l'accés a l'habitatge estan entre els principals problemes que els catalans consideren que té Catalunya, segons l'últim CEO.
I doncs, Marc, per on comencem? Perquè ja que la setmana passada, com bé deies, el govern de la Generalitat va ampliar el nombre de municipis en què reduiria el preu del lloguer, com està la situació de l'habitatge?
Doncs mira, just com dius, el tema de l'habitatge, per exemple, és un tema clau i una preocupació molt important en termes econòmics. Llavors, just la setmana passada, el govern va ampliar aquesta llista. Ja són 271 els municipis de Catalunya en què es limitarà el preu del lloguer. I per què aquesta mesura? Doncs respon al fet que el preu mitjà del lloguer a Catalunya no para d'augmentar i ja arriba a estar per sobre de la mitjana espanyola. I a tot Catalunya se situa al voltant d'uns 854 euros al mes. I a Barcelona, en concret, que és on hi ha més diferència, el preu ha arribat a ser de 943 euros al mes de mitjana.
Déu-n'hi-do. Mar, la situació de l'habitatge, està claríssim que afecta... Bueno, t'ho pregunto jo directament, ja sé la resposta, però bé, t'ho has de preguntar, si afecta a tothom per igual.
Doncs no, evidentment no afecta a tothom per igual, perquè en termes econòmics també és molt important tenir en compte les desigualtats. I ja no parlem només doncs, de temes com, per exemple, la bretxa salarial, no?, entre homes i dones, que continua existint, però també existeixen desigualtats, per exemple, a nivell d'edat. I les persones joves de menys de 34 anys continuen tenint salaris molt baixos, de fet, per sota de la mitjana. I perquè et facis una idea de com es relaciona això, per exemple, amb el lloguer, doncs, segons les dades de l'Observatori d'Emancipació, un jove de menys de 34 anys ha de dedicar més del 100% del seu salari net, mensual, a pagar el lloguer.
A pagar el lloguer, clar.
Sí, sí, sí.
Bé, mira, ara que menciones també els salaris, des de Verificat, com veieu, com han evolucionat a Catalunya en els últims anys aquests salaris?
Doncs els salaris han anat augmentant. I això són dades d'IESCAT que mostren aquesta pujada, aquest augment salarial. Però, clar, totes les dades econòmiques s'han d'analitzar en context. I això, per exemple, doncs, pot ser com... Bueno, és interessant analitzar, per exemple, l'índex Arope, que és un indicador que, bàsicament, estudia la quantitat de població que està en risc de pobresa o d'exclusió social. I indica que un 46,5% de la població té molta, difícil o certa dificultat per arribar a final de mes.
I, perdona, respecte a l'atur, entenc que també és un tema que ara en campanya se'n parlarà molt, no? Quines dades teniu?
Doncs mira, se'n parla molt i, de fet, és una dada que ja hem anat escoltant i s'ha anat repetint. I la dada d'atur actualment és de les més baixes que hi ha. De fet, és la més baixa dels últims 15 anys i està al voltant d'un 8%, concretament un 8,97%. I bueno, la taxa d'ocupació, és a dir, la gent que té feina, hi ha un 61,98% de persones ocupades.
Bueno, prou bé, no? Com ho veieu, Marc?
Clar, aquí és el punt clau. Jo crec que és el missatge més important que hem de deixar després de totes aquestes dades econòmiques, i és que cap xifra econòmica per si sola és una mica indicador de res per si mateixa, no? I és com molt important que els oients recordin que durant aquestes setmanes de campanya que es donaran moltes dades econòmiques, doncs que són fruit de desinformació si no s'entenen totes en el seu context i no s'entén que estan totes relacionades entre elles.
Llavors, deixar una mica aquesta idea crec que és molt important.
Doncs mira, si et sembla, ens quedem amb aquest missatge, Mar, i també recordar als nostres oients, ajuda'm tu també, Mar, no? Si en aquesta campanya electoral, que com dèiem, comença aquest dijous, pel que fa a les eleccions catalanes, si hi ha alguna persona que cregui que hi ha una fake news, no? Que hi ha una informació que circula per les xarxes i no saben si és del tot certa o no. Què poden fer els nostres oients?
Ens la poden fer arribar per WhatsApp, per Twitter també, i nosaltres a més també tenim el portal de Catalunya amb dades, on trobaran un munt d'informació, i si aquí no hi ha la resposta, que ens l'enviïn, que nosaltres estem sempre disposats a combatre la desinformació.
24/7, Bárbara Bermúdez, gràcies. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada.
Bona tarda.
I després de parlar amb els companys de Verificat, aquí el Fabricació Pròpia, fabricant aquest 22 d'abril, la vigília ja de Sant Jordi plegats, fem una cosa, anem cap a escoltar tot el que ens ha decidit d'explicar la Sandra Gómez pel que fa al temps de notícies, totes aquelles notícies que han tingut lloc en aquesta darrera hora de programa. I a la tornada, ho dèiem, Gerard Quintana estarà aquí al Fabricació perquè ens presenta el seu nou llibre, la seva nova novel·la, es diu La puresa de l'engany. Fins ara.